Hora Negra. Maica Navarro.
Un fort aplaudiment des del Palau Robert de Barcelona per la reina. La reina de Catalunya, Maica Navarro. Bon dia, bona hora.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts.
Estic patint perquè sempre que hi ha públic creixes, d'alguna manera, i si a tu ja et donen
no
un...
puc créixer gaire
més, Et donen un ditet i agafes el braç,
estic
doncs
en
avui...
Estic en procés d'encongiment, no de creixement, o sigui que no em provoquis.
Avui ja sé
no,
que...
No, estic de fet... Ui, que semblava més gorda, jo, per... Tenia una imatge meva diferent. Ui, que estic prima i guapa, veus? Sí, i que arribo d'hora...
Sí.
Veus?
Això sí que a poc a poc anem corregint el mite que Maica Navarro arriba tard a tot arreu perquè sí. Realment aquesta temporada ens has fet patir poc.
Res.
Algun dia.
Res.
Algun dia, algun dia.
Pràcticament res. Mm. Sí, sóc una nova persona. A poc a poc m'estic transformant. Saps els Pokémons que es transformaven?
Sí.
Doncs sóc una mena de Pokémon. Mm. Jo m'he dit Pokémon en tetes, però quedava fatal.
No, no, no. D'aquí una estona, el suplement avui que celebrem els 100 anys de Ràdio Catalunya, tindrem aquí el Josep Cuní, que compartirà també una estoneta amb la Maica Navarro, perquè, clar, tu amb el Cuní veu coincidir, no?
Bueno, el, jo crec que...
El teu pare és... televisiu, d'alguna manera, no?
Sí, la primera persona que a mi em demana entrar en un plató de televisió en directe és Jordi González, i amb ell faig la primera vegada, jo crec que era les 1001, i després... amb el Josep Cuní, quan li encarreguen els matins
a TV3.
A TV3 m'agafa per començar ja a parlar de successos. I el que era una col·laboració puntual es converteix en una secció diària i estava cada dia allà al matí en directe. I a més, jo em va ensenyar a mirar una càmera, un dia em va deixar sola i va marxar i jo el buscava i em deia, mira el Pitor, i després ja em va agradar tant mirar la càmera que de tant en tant és de canviar perquè m'encanta quan estic al plató mirar la càmera. I per tant em va ensenyar, després va fer una secció que era enfrontar-me a la Pilar Rahola, que jo va ser duríssim perquè jo era una cria i ella ja tenia unes facultats que em destrossava dies, cada setmana, o sigui, em deixava...
Bon terratrèmol, Rahola Navarro?
Sí, però clar, vaig aprendre molt, però és que era imbatible, és impossible. Jo era impossible, però sí. Però Cuní és mestre.
D'aquí una estona el Josep Cuní, que de fet és l'ideòleg del suplement, perquè ell fa 36 sí. anys que era cap de programes de Catalunya Ràdio, va fer l'encàrrec al Xavier Solà que s'inventés un magazín els caps de setmana, i mira, fins avui. Escolta'm, Maica Navarro, passen 9 minuts de les 10 del matí, avui a l'Hora Negra, evidentment el protagonista és Dani Alves, que continua sent doncs, un home de presó, perquè passarà el cap de setmana a la presó, i tot apunta que serà l'últim cap de setmana que Dani Alves passarà a la presó. La pregunta és, ahir va haver aquest termini ampliat fins a les 3 del migdia per reunir aquest milió d'euros que li demanen per poder sortir alliberat. No va aconseguir reunir els diners, crec que va anar de poc, aleshores tot apunta que dilluns potser sí que Dani Alves paga aquesta fiança d'un milió d'euros i surt en llibertat a l'espera que la sentència sigui ferma.
Carai, que estic fatal.
Quina arrencada.
Sí. Quan parlem de Dani Alves hem d'arrencar primer, hem de tenir unes primeres paraules sempre en record de la víctima, aquesta jove que tenia 23 anys, aquella matinada del 31 de desembre, que entra bueno, aquell bany del Sutton i és agredida sexualment, com diu una sentència. Per tant, el primer record per ella, que segurament Dani Alves està vivint aquestes hores amb molta angoixa, d'inquietud, de voler sortir, però és que ella, tot això, tot aquest minut a minut, també ho està seguint doncs, amb les seves circumstàncies. Per tant, primer de tot...
És una revictimització constant, no?
A veure, és una... Segurament ella no li deus fer molt... Deu imagino que aquests dies el que intenta és doncs, apartar-se i no encendre ni mirar webs, ni teles, ni res, perquè estem fent literalment un minut a minut. O sigui, jo recordo ahir que vaig entrar com 8 vegades, però no només jo, tothom estava, hi havia 100 mitjans de comunicació a les portes de Brians 2, 100 el dijous i 100 el divendres.
Perquè tot esperàvem, que tot apuntava que Dani Alves sortiria en llibertat aquest cap de setmana.
No, tots pensaven que el dimecres l'Audiència de Barcelona fa públic aquest auto en el que deixa en llibertat provisional a Dani Alves a l'espera de que es resolguin els diferents recursos sobre la sentència que el condemna a 4 anys i mig. Aquests recursos poden durar més de 2 anys. Per tant, durant tot aquest temps, la seva lletrada, el que entén i entén el tribunal, que és un període de, que pot esperar perfectament a casa seva amb unes mesures, amb unes mesures de seguretat, que vol dir entrego els 2 meus passaports, vaig a signar setmanalment a l'Audiència de Barcelona, li marco al tribunal un domicili fixe, i perquè entén el tribunal, 2 membres dels 3, perquè hi ha un que fa un vot particular, que el risc de fugida és inferior. És cert que tant la fiscalia com l'advocada de la defensa de la noia, de la víctima, presentaran un recurs perquè entenen que el risc de fugida ara és més gran perquè hi ha uns fets provats en sentència. En qualsevol cas, un tribunal per majoria entén que aquesta espera ha de ser amb llibertat provisional. No és un fet exclusiu d'Alves. Si tots recordem els fets de la manada, ells, els 5 membres de la manada, condemnats en primera instància, sense condemna ferma, amb una sentència molt més gran que 4 anys i mig, també van esperar durant 2 anys a casa seva, signant setmanalment a cadascú amb un jutjat de referència. Un cop la sentència va ser ferma, que en el cas de la manada es va ampliar la condemna, en el cas de Dani Alves ja veurem què passa, van tornar a la presó. Per tant, Dani Alves està a l'espera de que aquesta sentència es confirmi, pugi o baixi, el que determinin els diferents tribunals on tornarà a ser revisada.
La pregunta és també per què un futbolista que ha guanyat tants calés al llarg de la seva carrera i tants milions no aconsegueix reunir aquest 1 milió d'euros. Té els comptes embargats per una altra causa judicial amb la seva exdona al Brasil. Però també està pendent del cobrament d'una sentència favorable per uns drets d'uns milions que també li han de ploure del Barça, finalment. I també l'altre punt important i necessari és que Neymar, o el pare de Neymar, li va deixar aquells 150.000 euros que van anar a parar a la víctima. Però ara entenem que després de la sentència i calculant també els calés que Neymar pot perdre pels patrocinis, el pare de Neymar ha dit, ara aquest 1 milió d'euros, almenys de portes en fora fent publicitat, no te'l deixo.
Una fiança d'un 1 milió d'euros és una fiança molt alta, que el tribunal entén que és proporcional amb allò que entén el tribunal, també, i ho explica la sentència, que és el que pot guanyar un futbolista del prestigi, del prestigi ja no, de la trajectòria professional de Dani Alves. Què passa? Que la situació actual econòmica de Dani Alves no és abans d'aquesta matinada del 31 de desembre al Sutton. En aquests moments, ell porta 14 mesos a presó. Els primers mesos, la que ha estat la mare dels seus fills i que era la seva representant esportiva, l'havia fet costat. De fet, es va traslladar a viure a Barcelona, es van instal·lar a la casa d'Esplugues del jugador, la dona d'Alves, que és una model canària, la Joana Sanz, va haver de marxar a Madrid, va sortir de casa, i fins i tot havia l'opció de escolaritzar els nens en una escola a Barcelona. Tot allò va saltar pels aires per un conflicte personal d'ells, amb el resultat de que aquesta dona li va presentar una demanda a Brasil, a Dani Alves, que ha comportat el bloqueig absolut de tots els seus comptes. O sigui, ell no pot tocar ni un duro de tot allò que té a Brasil. I sembla que el seu patrimoni més important està a Brasil. Per tant, allò no ho pot tocar. Els diners que podia tenir a Barcelona els ha anat gastant amb la hipoteca de la casa d'Esplugues, les despeses de la defensa de tot aquest procediment. Ha tingut 3 advocats, Miralda Puentes, que continua, Cristóbal Martell, i ara amb l'Inés Guardiola. En qualsevol cas, ha estat incapaç de reunir. És cert que en un primer moment, aquell mateix dimecres, el pare de Neymar li diu que sí, i es confiaven en aquest 1 milió d'euros que els hi tornava a donar el pare de Neymar. I van intentar que dimecres, fins i tot aconseguir-ho i ingressar en aquest compte del jutjat, el mateix dimecres abans de les 2 de la tarda. Va ser impossible, van anar dijous. Dijous hi ha un moment en què Brasil es lia la Mundial, els mitjans de comunicació comencen a assenyalar a Neymar com, o sigui, que està donant la cara per un violador sentenciat, Hi ha una cosa, hi ha dos detalls molt importants que passen allà. Unes declaracions d'una indignació profunda del president de Brasil, de Lula da Silva, dient que la dignitat d'una dona no es pot comprar amb diners, senyalant amb Neymar com dient que on va, i després l'amenaça dels patrocinadors de que es quedaria sense molts patrocinadors si deixava aquests diners.
Per tant, fa marxa enrere.
Fa marxa enrere i deixa els advocats de Dani Alves, ostres, allò, amb el cul a l'aire, tot i que tenien dues opcions més obertes. Una era, s'estava negociant un préstec amb una entitat bancària, que és cert que ja anterior a la condemna, perquè ell no podia fer front a tot aquest, doncs a la hipoteca, al finançar el seu equip d'advocats, i que donava com a aval ell en aquest període ha guanyat com a 5 causes a Hisenda perquè li han de retornar una xifra al voltant dels 9 milions d'euros. El mateix dimecres que l'Audiència de Barcelona el deixava en llibertat provisional, l'Agència Tributària li concedia els 6 primers milions dels 9 que li deuen, i a més amb el justificant de pagament. Ells van intentar, amb aquest justificant de l'Agència Tributària, anar al tribunal i dir, miri, que jo això ho cobraré, no és immediat, són 5-6 dies, però aquí estan. I el jutjat va dir, escolti, mira, no em parli de vals, jo tinc un compte, vostè té un compte corrent i aquí ha d'haver-hi 1 milió d'euros. Això és l'únic que em val. O sigui, tampoc va funcionar. Aquesta entitat bancària té un, li prestaria, però bueno, estan encara amb el procés aquest de la por de que si es filtra que han sigut els prestamistes d'aquest 1 milió d'euros, algú que ha estat condemnat per violació, el prestigi també els hi faci mal. I la tercera via, que tampoc va funcionar ahir, però que estan tirant, a través de mitjancers, persones que es dediquen amb aquestes, o sigui, bueno, en aquest territori, per mi, com molt desconegut, algú que necessita molts diners per una inversió, en aquest cas per pagar una fiança, gent que fa de mitjancera amb prestamistes que estan fora dels legals, però al marge de les entitats bancàries, que deuen cobrar uns interessos brutals, aconseguir aquest 1 milió d'euros. Tot i que el dilluns, segurament, el compte corrent d'Alves ja estarà els diners de l'Hisenda, però ell no volia passar aquest cap de setmana a presó.
En qualsevol cas, el missatge que ens dona també el sistema judicial és que si tens diners i pots pagar, la pena acaba sent diferent a una persona amb un poder adquisitiu. No hi estàs d'acord amb això, Maica?
És que no és veritat que hi hagi una justícia per rics i una per pobres. Sí que és cert, és veritat que tu, en un moment donat, els honoraris de determinats...
Pel mateix delicte amb diners, la pena és una i és una altra, en aquest cas. No,
perquè la sentència... És a dir, la responsabilitat civil i la fiança que els tribunals estan donant a Dani Alves no seria la mateixa que li donarien a qualsevol altre pres, perquè es fa en proporció de la teva quantitat econòmica. Per tant, no és cert. O sigui, no és cert. O sigui, la responsabilitat civil de 150.000 euros, hi ha un moment que el tribunal, quan li aplica com a atenuant, explica que supera qualsevol xifra establerta en aquest tipus de violacions, en aquest tipus de delictes. I és cert que això segurament és un debat que s'ha d'obrir. Quin és el cost que has de col·locar perquè un econòmic per determinat delicte, perquè en aquests moments es continua mesurant com si fos un accident de trànsit. Hi ha unes oscil·lacions terribles, o sigui que no té sentit, i algú pot pensar, ostres, 150.000 euros per una agressió sexual és molt, és poc, clar, és que la pròpia, el debat ja fa mal. És que no pots reparar.
Tu no tens la sensació que estem donant el missatge que si Dani Alves té la capacitat de poder pagar 1 milió d'euros està comprant la seva llibertat?
No, perquè les llibertats provisionals... Mira, en el cas de la manada, van quedar tots 5 en llibertat provisional sense fiança. Per tant, quin va ser... O sigui, a ell se li aplica una... Se li aplica una... Un, aquests diners d'un milió d'euros, perquè és cert, i això ahir ho introduïa en el debat un altre company, el Jesús García, que és cert que durant molt de temps, quan es va parlar de... quan es va encetar aquesta negociació, que al final no va sortir entre les dues parts per no arribar a judici, es parlaven d'aquestes xifres i més. Es van estar aquestes xifres sobre la taula. En aquell moment algú podia haver dit: hòstia, quan s'arriba a pactes de conformitat amb una quantitat econòmica per impedir un judici, s'està comprant el no anar a judici amb uns diners? Bueno, està comprant i algú està volent rebre aquests diners per evitar-se aquests... O sigui, la justícia està plantejada així, però per Dani Alves i per qualsevol altre.
Què passarà si dilluns finalment Dani Alves surt a la presó, perquè l'expectació mediàtica entenc que continuarà al seu voltant, no? Cada quan s'haurà de presentar davant de les institucions penitenciàries? Què passa amb el seu passaport? Perquè recordem que hi ha aquest risc de fuga, no? Com pot ser aquest dia a dia seu un cop aconsegueixi aquest permís?
Ell, jo entenc que aquest cap de setmana reorinarà aquest milió d'euros i si no el disposarà dels diners d'Hisenda que li hauran tornat. La seva advocada, en el moment que es pugui notificar aquest milió d'euros al seu compte, entregarà els dos passaports, el brasiler i l'espanyol, a l'Audiència de Barcelona, i aleshores, i segons l'hora que sigui, si és a primera hora del matí, un funcionari de l'Audiència de Barcelona es desplaçarà a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, i a la directora de la presó, a la Brigitte, li entregarà l'escrit conforme... és un escrit, un auto de llibertat de Dani Alves. Es cridarà Dani Alves a l'espai de comunicacions i aquest funcionari li llegeixirà el que a partir d'ara serà la seva vida a l'espera de la sentència ferma. Li comunicarà que haurà de signar un dia fixat, dilluns, dimarts, un dia hàbil, haurà d'anar cada setmana aproximadament a un marge d'hores a signar un document, i que no fer-ho implicarà un quebrantament de condemna, i que ha de donar un domicili fixe, i que a més no es pot apropar a la víctima durant tot aquest període, durant, crec que són un quilòmetre, una distància, que té absolutament prohibit abandonar Espanya i que ha d'estar comunicat per qualsevol requeriment que li pugui fer la justícia. Ell sap perfectament que hi haurà presència mediàtica tots els dies que vagi a signar i que serà, doncs, un núvol de periodistes. Els primers de setmanes, molt més, la tensió anirà disminuint, però sempre hi haurà un periodista que podrà vendre la foto de Dani Alves signant. Viurà a la Casa d'Esplugues i, bueno, doncs, imagino que intentarà posar una mica d'ordre a la seva vida.
Quant temps pot trigar a ser ferma la sentència?
Ara ja no és una causa que han pres, per tant, ja no hi ha l'urgència d'escarcel·lar amb algú, i amb els terminis de la justícia en aquest país, que són interminables...
Anys.
Sí, clar.
I un cop sigui ferma la sentència, molt probablement, amb el que ha complert també de condemna ja disposarà de permisos, no?
Ara, en aquests moments, tenim una fiscalia que demana als tribunals que li retiri l'atenuant de reparació del dany, per tant, cada 4,5 pugui pujar a 6. Hi ha una defensa que diu que ha de ser absolt. Hi ha una víctima que demana que això s'ha d'incrementar i tornar, i que com a mínim ha de ser condemnat a 12 anys. Els tribunals han de decidir que fan. I a més en diferents instàncies, perquè això es comença a recórrer. Poden passar moltes... Difícilment jo crec que sigui absolt. Jo crec que serà molt difícil. També crec que serà complicat que s'incrementi la condemna. Jo crec, si haig d'apostar alguna cosa, que es quedarà tal qual. Porta 14 mesos empresonat, això vol dir que en un mes, si en aquests moments cap de les parts hagués presentat un recurs, el mes que ve ell ja podria demanar permisos per començar a sortir caps de setmana i podria entrar en tots aquests programes que ara no pot perquè no ha pogut, tot i que estava en un mòdul de condemnats, ell no podia assistir a programes de reinserció, tallers, etc. I, per tant, començaria a sortir de permisos caps de setmana, tercer grau, i estaria un any més entrants i sortints, i després ja, doncs, un any més, i decidir si voldria o no acabar de complir condemna a Brasil o fer-la aquí.
Tu, abans del judici, vas entrevistar per La Vanguardia Dani Alves, una entrevista que va ser molt discutida. Creus que ara, un cop tenim ja la sentència, amb el procés que sigui ferma, Dani Alves d'alguna manera també es prodigarà als mitjans donant la seva versió dels fets o intentant netejar la seva imatge malgrat que se l'hagi condemnat per violació?
El dilluns, si aconsegueixen els diners, dimarts, jo tenia el dubte de si ell, amb aquest passadís que farà, perquè més o menys hem pactat, tal com està distribuïda Brians 2, ell vol sortir per la porta principal acompanyat d'Inés Guardiola, que és la seva advocada. Hi ha tot un camí amb un espai molt, molt obert on ell sap que es deixarà fotografiar. Em consta que ell farà allò que li digui la Inés Guardiola. En aquests moments té una fe cega amb ella. No dirà cap declaració. Ara em consta també que el vol parlar. Segurament l'entrevista que dongui ara, no sé on la donarà. Jo també l'he demanat, però jo tenc que jo i tothom...
Tu la tornaries a fer, eh?
Jo la tornaria a fer, la que vaig fer, tot i el que em va caure, i li tornaria a fer.
Tu creus que no la farà amb un mitjà català o espanyol?
Jo crec que en aquests moments... No tinc ni idea. Home, jo, si fos ell, la faria a Brasil, la faria un mitjà brasiler o amb una agència internacional que en fi... Crec que ell té moltes ganes de parlar. Ell ha demanat a més a la seva advocada ser ell que en el moment que vulgui parlar. També et diré una cosa. Hi ha determinades frases que em va fer a mi en aquella entrevista, com senyalant a la víctima, dient jo no sé per què ho ha fet, però la perdono, que ara mateix es cuidarà molt de senyalar-la com va fer en aquella primera entrevista, de recaure la responsabilitat cap a ella, en el que ell entenia que va ser i que manté que aquelles relacions, tot i la sentència digui el contrari, van ser unes relacions sexuals consentides des del primer moment fins a l'últim.
Que és un fet que la sentència no recull, sinó diu tot el contrari.
La sentència el que diu és que entren voluntàriament a mantenir relacions i que en un moment donat ella diu manifesta el no consentiment i que ell prossegueix, i això amb llei és una violació.
2 minuts per arribar a 11:15 del matí, l'hora negra de la Maica Navarro, un dissabte més al suplement, i ben atents a les paraules de la Maica Navarro, l'home que la va portar a Televisió de Catalunya, TV3, als matins, i amb qui va compartir bones estones de televisió. Josep Cuní, aquí el tenim al públic, un fort aplaudiment pel Josep Cuní, que també ens acompanya avui, que celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya. Bon dia i bona hora. Sí, espera que tinc la mà ocupada. S'abraça amb la Maica Navarro. A veure, Josep Cuní. Ara sí, Josep.
Què tal? Perdona, eh?
No, perdona, jo a tu.
Una mà amb la maica, l'altra el micròfon, l'altra amb l'aigua. M'han sortit...
Sí, que patirem aquí, si no encara caurem aquí, tindrem un disgust.
Moltes gràcies.
Com descriuries?
El públic ha evitat l'accident.
Sí, com descriuries?
I la cronista de successos per explicar-lo.
Estava aquí molt atent. Avui he estat molt nerviosa perquè quan l'he vist que... L'he vist que jo treia el cap per ella, he pensat, i m'he posat supernerviosa.
Però per
què? Ho faig millor, eh? Però avui...
Però per què?
Voleu que marxi?
És com una mica...
Voleu que marxi? Us deixo aquí una estona.
El mestre que em mirava.
Per mi no, l'anfitrió no marxa mai.
No.
Com descriuries la Maica, Josep?
Com una persona que és voluntat, ganes, passió i, sobretot, molt amiga.
Per què la vas fitxar?
Perquè en aquell moment em va semblar... que com ella no ho explicava a ningú, per bé que ella tenia seriosos dubtes d'explicar-ho bé, perquè en aquell moment era molt més castellanoparlant que no pas ara, que amb els anys ha anat desenvolupant la seva segona llengua, la seva llengua vis o la que sigui, i jo li vaig dir, escolta, l'important és el que diguis, no com ho diguis, i ja està, perquè sempre he pensat exactament això.
La tele l'estima, la Maica?
Jo crec que els amors sempre solen... Aquest tipus d'amors en la comunicació solen ser mutus, saps? No són mai d'una sola direcció. I la tele estima la Maica en la mesura que la Maica estima la tele, que vol dir que estima l'espectador, perquè estima la càmera, perquè tal com ho explica, connecta. És això, senzillament, és la naturalitat, és l'espontaneïtat. Són els nervis, aquests mateixos nervis, que la fan patir ella, també fan patir l'espectador o l'oient, en aquest cas.
I el conductor.
Bé, en el conductor el fan patir perquè la Maica a la ràdio i a la televisió i el rellotge són conceptes incompatibles.
Ingovernables.
O sigui, el rellotge va tirant perquè fa la seva feina i la Maica s'oblida del rellotge i li diuen, o li dius, Maica, 10 minuts, 12 minuts. Ella no sap què són 12 minuts. Però tampoc no cal que ho sàpiga. I estàs tu per dir-li, Maica, que ja em portes 14.
No, jo a la ràdio li puc fer alguna senyal de tant en tant, més curt,
sí,
que a la tele.
A la tele també, no.
Has de picar
l'ullet
o...
No, no, mires moments en què no et punxi la càmera tu i aleshores li fas així, talla, talla, i ella està encara als prolegòmens del que vol explicar.
Li dono dret a rèplica o me'n vaig a la publicitat?
Dóna-li drets a rèplica, però després de la publicitat.
No, una mica de dret a rèplica, Maica, que t'has posat vermella, va.
No, però què vols que digui? No, 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 si és que no, no, és que no, no puc dir res, ja està, tira la publicitat. Però, és fi.
Maica, moltes gràcies.
Agraïda.
Bueno,
fet, és que...
Doncs fem al revés. Com és treballar amb el Cuní?
Aprendre, estar sempre agafada de la mà, o sigui, aprendre, tenir... No sé, jo tot el... Recordo el primer dia que vaig fer un plató, per circumstàncies em van enviar a viure a Madrid, quan estava al Periódico de Catalunya, i a la setmana de saber, en aquell moment els magazins del matí ho feien, Quintana estava a la cinquena, Susana a la 3 i Mariló a la 1. Van saber que vivia, que estava a Madrid, i totes tres em van trucar, i vaig estar aquella setmana amb les tres. I jo estava al·lucinada, i era perquè venia de l'escola de Josep Cuní, i això era garantia absoluta de que ho faria bé. T'ho prometo. I la primera que em va dir, toma, agafa't aquest contracte i queda't amb mi, va ser la Quintana, si ho hagués fet la Mariló, o la Susana m'hagués anat amb una o amb l'altra, però no tenia preferència per cap
Quintana
de les
Quintana, que sabia que mentre féssim els matins a TV3 ella no seria líder a Catalunya.
També ho ha, sempre ho va dir, sí.
Això
sí,
ho explicaves tu.
Sí, no, no. O sigui, quan veieu els programes ara que la tele s'acostuma a ensenyar on està el director amb aquells cascos, que a més han agafat molt protagonisme, i la càmera els enfoca i fins i tot s'escolta el que diuen, tenen un pantallón amb les finestres del que està fent la competència. Doncs no tenen Canal Sur, però tenien TV3, tenien amb Cuní, o sigui, estaven veient el que estava fent a Catalunya Cuní en aquell moment i de què estava parlant, perquè era imbatible. Llavors és, bueno, doncs aquest aprenentatge, aquest no tenir cap mena de por a estar en un directe, no tenir por a, doncs, no, a equivocar-te, no tenir por a, doncs, això, perdre la por i mantenir la naturalitat com un plus i no com un impediment. I això de la llengua, doncs, ja sap que és la meva... Les inseguretats...
Però t'hi has esforçat.
Sí, no, jo m'esforço més del que a vegades la gent creu.
I això se li ha d'agrair per descomptat, i això és el que jo sempre li deia.
I ara ho agrairem amb un aplaudiment per anar a la publicitat.
Gràcies,
Maica Navarro. Fem una pausa, 3 minuts passen de 2:15 i tornem en directe des del Palau Robert de Barcelona. Conversa amb Josep Cuní, un home de ràdio. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.